Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicat el lema del no a la guerra del president espanyol, Pedro Sánchez, i l'ha avisat que no escollirà entre la guerra i el seu govern. Ho ha dit durant la compareixença avui del president al Congrés, a petició dels grups. El popular ha titllat Sánchez de cínic i li ha dit que difícilment pot defensar la pau si la propaganda iraniana estampa la seva cara en un míssil.
Agència EFE. Agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel. Señor Sánchez, le ha dado las gracias el régimen iraní.
I avui estem molt pendents del vent. Protecció Civil demana especial prudència davant la previsió de fortes ratxes a cotes altes del Pirineu i al sud del país, que serà especialment intens al vespre i fins al matí de demà al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, n'ha parlat d'aquest episodi a la xarxa.
Molta precaució sobretot en la mobilitat en aquestes zones, cotes altes del Pirineu, Terres de l'Ebre i del Baix Camp, i especialment doncs, les activitats a l'aire lliure, que sabem doncs, que poden veure's afectades doncs, per algun despreniment d'algunes branques, alguns elements del mobiliari urbà que es puguin veure. Per tant, avui i demà, doncs, aquesta especial precaució davant les ventades, i en tot cas, si recordem que si localment hi ha un episodi on el vent està produint incidències, la recomanació a la població en aquell moment on pugui veure que hi ha incidències és quedar-se a l'interior dels edificis.
I aquest estiu l'aeroport de Girona comptarà amb una nova connexió aèria entre Girona i Palma de Mallorca operada per la companyia Air Nostrum. Una ruta que comptarà amb 32 vols i un total de 2.304 seients entre l'1 de juliol i el 31 d'agost. De l'1 al 16 de juliol hi haurà un vol els dijous, mentre que el 17 de juliol al 31 d'agost hi haurà vols els dijous i els diumenges. Una ruta que pretén millorar la desestacionalització de l'aeroport gironí. La ruta es farà amb un avió de 72 places que a la vegada connectarà Mallorca amb Eivissa i Menorca i amb preus que aniran a partir dels 49 euros al trajecte. I la 44a edició de Còmic Barcelona obre portes a la cultura pop asiàtica. L'esdeveniment es farà del 15 al 17 de maig i donarà visibilitat a tendències creatives com el còmic coreà o el talent de Hong Kong. Tot plegat en un certamen que canvia d'ubicació i que es farà íntegrament al pavelló 8 de la Fira de Montjuïc, obligat per la remodelació del recinte. I pendents avui arriba el clàssic de la Champions femenina de futbol. El Barça comença avui una sèrie de 3 partits en 9 dies contra el Real Madrid. Estarem atents a veure com evoluciona.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 25 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant de les últimes notícies amb l'Associació de Pesca Responsable. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable. Anirem a remar al Delta de l'Ebre. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem a remar també al Delta de l'Ebre, tornarem al Delta de l'Ebre des d'Stop Creuers Tarragona, ens explicaran les últimes problemàtiques que hi ha i acabarem el programa d'avui parlant de la Lliga Blava. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar a tot el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els comandaments tècnics, els botonets, hi ha la Sílvia García. Des de RadioDelta.cat hi ha la Cel Prieto, des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral, la Carla Lanuza, des de Canal Blau Ràdio, l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez. Ho tenim tot a punt, així que comencem Arran de Mar.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Una setmana més volem sortir a pescar, però ho volem fer de forma responsable i per això tenim els nostres consellers. Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, un dimecres que aquí ens acompanya l'Associació Catalana per una Pesca Responsable i com bé dius avui, molt d'actualitat amb aquesta nova aplicatiu, amb aquest Pesca Rec, que ja n'havíem parlat alguna vegada aquí amb en Fede Valls, però avui en volem donar una mica més de detalls, una mica més d'informació i sobretot centrar-nos en les espècies i en alguns conceptes que creen una mica de confusió o a vegades no estan del tot clar, i avui en volem parlar. Fede, benvingut un cop més aquí a la Ronda Mar.
Bona tarda.
Fa poc més d'una setmana, si no m'equivoco, entre dijous i divendres de la setmana passada, que tot plegat ja va entrar en ús, va entrar en vigor aquest Pesca Rec, i avui ens volies parlar precisament començant, primer de tot, per aquestes espècies d'obligada declaració o aquest famós llistat d'espècies.
Sí, si em permets fem un petit apunt
sí,
abans.
Sí, home, i tant.
Vale? En el sentit del que hem parlat alguna vegada. Vale? És cert que la declaració obligatòria dona dades. És cert que no és l'única manera de tindre dades sobre el mar. És cert que ICatMar està fent una gran feina i ajuntant diferents metodologies, enquestes a peu de platja, enquestes que ens envien per correu electrònic, mostrejos, participació d'associacions com la nostra en el Data Collection, estan fent una molt gran feina, exemplar, a més. Dic això com a prèvia perquè vull dir que Pesca Rec no és l'única manera de fer les coses. Fer que sigui obligatori fer quelcom no és l'única manera de fer les coses. Vale? La maduresa dels ciutadans no es demostra obeint, es demostra col·laborant, no? I volia dir això perquè quedi clar que l'obligatorietat no és millor que la maduresa, d'acord? I a partir d'aquí fem punt i a part i parlem de Pesca Rec.
Doncs va, anem a parlar de Pesca Rec i comencem primer de tot, si et sembla bé, per lo de... No, t'ho canviaré, perquè... I el que vull que quedi clar des d'un primer concepte, el Pesca Rec té una primera distinció que fa entre aigües interiors i aigües exteriors. I això hi ha gent que encara no ho té molt ben concepte.
Bueno, és normal perquè a vegades el nom és enganyós, ¿vale? I també hi ha persones que no ho expliquen poder prou bé, no? Aigües interiors, aigües exteriors, no evidentment es refereix a les aigües que estan a prop de la costa i les aigües que estan allunyades, que també... Vale? Si no, es refereix a unes zones. A Catalunya hi ha 5 zones d'aigües interiors, vale? Que són aigües delimitades per línies de base, vale? I la resta són aigües exteriors. Per entendre'ns, la primera zona que ens trobem d'aigües interiors a Catalunya, de sud a nord, és de la Punta de la Banya al Cap de Tortosa. Vale? Aquesta zona està classificada com a aigua interior. La segona és des del Cap de Tortosa fins al Cap de Salou, tot aquest golf de Sant Jordi que és delimitat i són aigües interiors. La tercera és una línia imaginària que va des de Barcelona fins a Arenys de Mar. La quarta va des del Cap de Begur fins a la illa de Massador i la darrera, la cinquena, va des de la illa de Massador fins a la frontera amb França. En aquestes 5 zones, vale, és aigües interiors. I, per tant, la normativa d'aigües exteriors no és, en principi, aplicable. Aquí haurà de desenvolupar la Generalitat de Catalunya i totes aquestes normes que la Generalitat de Catalunya ha fet sobre back limit, etc., d'acord? Que ja n'hem parlat moltes vegades, sí. Són d'aplicació en aquestes zones, en aquestes 5 zones. ¿Vale?
D'acord.
Per tant, Pesca Rec, on aplica ara? En fora d'aquestes 5 zones.
A les aigües exteriors, per entendre.
Les aigües exteriors. I quan estem en una d'aquestes 5 zones i passem la línia aquesta que uneix, per exemple, el Cap de Tortosa al Cap de Salou, quan la creuem i anem més mar endins, també són aigües exteriors, d'acord?
D'acord.
Vale? I per tant, això si algú vol tindre-ho clar, només té que buscar a internet o qualsevol cercador aigües interiors de Catalunya, mapa, i surt un mapa delimitat, i si no, si entreu a Generalitat de Catalunya, inclús a Pesca Recreativa, també hi són aquests mapes, vale?
Uh-huh.
Per no tindre cap tipus de problema amb això. Vale?
Dit
tant,
això...
No tan sols per Pesca Rec, sinó per tota la normativa que estem desenvolupant aquí, de back limit, etcètera, etcètera, és clau tindre clar aquests espais.
Dit això, una de les novetats d'aquesta setmana és que amb el decret aquest es van publicar les espècies d'obligada declaració. I aquí també trobem diferents casos, no? Algunes espècies que ja tenia l'obligatorietat de declarar i altres espècies que han entrat en aquesta llista. Fem una repassadilla.
Sí. En vam parlar en un programa fa, quan vam parlar per primer cop de Pescarrec, que ja fa 11 anys que hi ha tota una sèrie d'espècies que s'havien de declarar,
sí. Vale?
Les que estaven en l'antic anexa 3, vale? Per entendre'ns, Tunus a la lungua, Tunustinus, tot el que són els tetràptolus, els marlins, el lluç, vale? el besuc de la piga, és a dir, ja hi havia unes espècies que era obligat la seva declaració. Perquè per pescar aquestes espècies havies de tindre una autorització específica, vale? Perquè són espècies protegides. Vale? Per tant, de les 26 espècies que ara són d'obligada declaració, de les que més hi ha són d'aquestes...
Que ja venien d'abans.
Sí, vale?
Ja venien d'abans.
Tenim una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze i 14 espècies que ja eren d'obligat de declaració.
Perfecte.
D'aquestes 26, ja n'hi havia 14 que havien de declarar abans, d'acord? Després ens trobem amb un altre grup, grups que he fet jo, Sergi?
Vale.
On tenim el seitó i la sardina, que són, evidentment, espècies que no empaitem nosaltres i que tenim alguna captura accidental, la gent que va amb les plometes buscant peix menut per altres coses, vale? Que apareixen en aquesta llista declarada. És a dir, que si pesquem un seitó o sardina amb aigües exteriors, obligatòriament hem de fer aquesta declaració. Vale? Després tenim un altre grup de peixos que no pesquem molt sovint, com la castanyola, la brama-brama, la grossa.
Aquella que és de profunditat, aquella que és de color negre, la grossa.
La paparda, les agulles d'aquesta menuda, vale? O les bruixes, vale? Que no són espècies, anem a dir, que siguin molt sovint en com a objecte. Per tant, d'aquestes 26 en tenim 14 que ja havíem de fer, 3, perdona, 2 que difícilment pesquem i 3 que no acostumen a ser objectiu. I ara ens queden, doncs, la resta que són les espècies que sovint pesquem i que ara estarem obligats a declarar que són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 espècies. Vale? La primera, el bonito, sarda sarda, una espècie doncs, objectiu de la pesca recreativa. Vale? La segona, la palometa.
Sí.
El bramí d'espècies, no la lichamia. Vale?
No, la petita, la palometa blanca. La petita,
exactament. El llobarro, vale? Que ara és espècie protegida i per tant és de declaració. La llampuga, que ja sabeu que darrerament hi ha hagut una regulació en quant a època de l'any i talles.
Les vedes, no? O sigui, les vedes i talla mínima en quant a salir.
Vale? Ja s'estava treballant amb la llampuga. Les bacoretes, les eutímius també s'hauran de declarar, igual que les melves, Vale? Això sí que és novetat, no hi eren. Els orells també, i els estornillos i cavalls, els escombres també s'hauran de declarar. És a dir, al final, jo no dic que sigui ni poc ni molt, però el que vull dir és que al final ens quedem amb un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit espècies que són comunes, que les haurem de declarar, però tot allò que s'estava dient que hauríem de declarar, si les mabres, els sards, etcètera, 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 doncs en principi tot això ha anat caient i són ara sol 26 les espècies d'obligada declaració a la Mediterrània.
Dos cosetes, Fede. Espècies obligades a declaració, tant si les agafem per consum propi com fem captura i solta, perquè algunes d'aquestes estan protegides, tal com has dit tu.
Bé, en principi això sembla que passa. Això sembla que és el que es diu.
Vale.
A partir d'aquí, això es pot veure, es pot interpretar de moltes maneres. No seré jo qui em posi ara a interpretar. En castellà és més senzill veure quan un animal és un pez o és un pescado.
Sí, exacte.
Perquè li canvia el nom, sí. En català no. Vale? Per tant, jo penso que el que ens diu, fins i tot ara, la declaració de l'annex 3 actual, fins que sortís el pescarrec, deia que cada mes havíem de fer una declaració de si havíem sortit, encara que no pesquéssim res.
Encara que quedéssiu zero.
Encara que no es pesqués res, no? Bueno, jo penso que aquesta és l'obligació, cal llegir-se aquesta lletra menuda. Jo penso que el que és important és veure de quina manera, anem a dir, ho fem, i ho fem pas possible, no?, per entendre'ns. No sé si la gent té costum a declarar que no pesca quan surt a pescar i no pesca el que volia, perquè a vegades és molt difícil dir el que volia pescar.
Sí, sí.
No sé si m'explico.
Sí, sí, t'expliques, vale? Perfectament. Sí.
Aleshores, amb una pesquera multiespecífica, com és la pesca recreativa, on anem a determinar el lloc, i sí que podem tindre un objectiu de pescar un peix, però igual no pesquem res, on pesquem un altre, dir que anava a pescar allò i no ho he pescat, no sé, a vegades és més una intenció que un objectiu. No?
Que no el que acabi passant, perquè sí que pots, no?, afinar el mètode i afinar el màxim possible,
exacte,
però...
Exacte, una mica ciència-ficció, no? És a dir, quan tu vas amb un vaixell professional armat amb un determinat tipus d'art per fer un determinat tipus de pesca, vas a allò, però amb la pesca recreativa, on moltes el que fem és tirar un ham amb un cuc, o tirar un esquer i arrossegar-lo o animar-lo verticalment, és com bastant complicat dir a què vaig. Sí que hi ha gent que ho fa, vale? Però jo quan parlo de la pesca recreativa, parlo de la pesca recreativa en general, no del que és un pro, parlo del que el diumenge agafa la barca i surt amb la família de 3-4 anys, vale? A què va a pescar.
Vale? Sí, sí.
Aleshores és una mica complicat totes aquestes coses, clar. El problema està en que aquesta persona que surt el diumenge un ratet, tot això s'ho ha de saber també. Igual surt a pescar 3 vegades l'any. I aleshores ho fa una mica tafeixuc també, eh? No ens equivoquem.
I m'ha sobtat, clar, perquè per exemple els sorells o els barats, això sí que a vegades s'agafa més en massa, no? Bueno, més en massa, o sigui... que quan
amb anem... més facilitat.
Amb més facilitat, sí, o és una pesca que moltes vegades es va a pescar amb diversos hams, no?, a dintre la mateixa, les matralletes, o com li vulguis dir. Aquestes sí que portaran més feina, suposo, per declarar.
Suposo. No t'ho sabria dir, eh? No t'ho sabria dir... anem a veure. Ara imagina't que... Vaig fer un article sobre això l'altre dia on deia que quan tu estàs en un projecte de col·laboració amb Data Collection, tu coneixes els que estan tractant les dades, els que estan tractant les dades també en informes, es presenten resultats, veus un avenç, veus un coneixement, no? Quan tot això es fa d'una forma totalment aïllada i anònima, on no saps qui treballarà les dades ni què en faran d'elles, què pot passar? Ara imagina't que la gent no té la voluntat de declarar. Pot tindre la voluntat de no fer-ho. Igual que hi ha altres coses que hem de fer i podem no fer. Imagina't que la gent no declara que pesca barats i cavalles. Per posar un exemple, sí? Què passarà? Que no n'hi ha, aleshores?
No, clar.
Que no és un objectiu?
Sí, sí.
Que s'estan acabant? O ara imagina't que la gent declara molt. Diu, no, què vol dir, que n'hi haurà... És a dir, per això és tan important, i em remeto al que deia abans, les metodologies aquestes que utilitza ICATMAR, que no es fonamenten en una obligatorietat, sinó es fonamenten en una col·laboració. aquesta col·laboració és el que permet afinar, és el que permet treure de l'equació aquesta, anem a dir, voluntat de declarar o no declarar per si em diran A o em diran B. Aleshores, bueno, partim d'una situació que quan estem fent una pescaera professional en un sentit, recordeu que vam estar parlant de que el que es menja de pesca recreativa es posa a la taula de casa amb autoconsum, representa l'1% del que es menja, del tot el que es menja a Catalunya.
Sí, sí, els percentatges aquells
que... A vegades sembla que estiguem matant a canonades,
sí,
no?
Però no.
Canonades, no? Bueno,
Fede, deixa'm acabar donant un correu electrònic als oients per consultes, dubtes que tinguin sobre el PescaRec. Concretament és bzn-recreativos@mapa.es. Aquí poden tramitar o trametre o remetre, millor dit, les seves consultes que tinguin sobre l'aplicatiu i la normativa.
Sí, perquè aquests dies, si em permets, es donava el fet de que per Android hi havia l'aplicació disponible, però no sé si avui està, però fa un parell de dies l'aplicació per iPhone que estava disponible ha desaparegut. Tens bo que hi ha algun problema entre el Ministeri...
Estan acabant de reajustar.
Bueno, però que sapigueu, és a dir que sí, sí. Si tens un iPhone, doncs no podràs, si pesca no podràs declarar. ¿Vale? No sé, t'haurà de fer declaració com a representant un altre, no ho sé. Són coses a vegades que criden, com a mínim criden l'atenció.
Doncs Fede, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests detalls, per aquest aprofundiment que hem fet avui i segurament per resoldre alguns o molts dubtes que algun oient hagi pogut tenir sobre el tema. Mercès.
Molt bé, vosaltres. Bona tarda.
Bé.
I ara fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Sant Jaume d'Enveja, per parlar sobre la regata de promoció de rem olímpic. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. Parla amb la presidenta del club de rem Delta i amb la directora tècnica i entrenadora del club, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Maria José Fumador, presidenta del club de rem Delta, i amb Mary Alonso, directora tècnica i entrenadora del club, sobre la regata de promoció de rem olímpic que va tenir lloc dissabte passat al club Sant Jaume. Hola, xiques, benvingudes.
Bon dia.
Veurem, per començar, com valoreu en línies generals el desenvolupament d'esta regata de promoció, no?, que va tindre este cap de setmana? Quin balanç n'hi feu?
Jo, molt positiu. Un balanç molt positiu. Va anar molt bé, la veritat.
Molt bé. Llavors, el temps us va acompanyar, va fer bon temps.
Sí.
Això... fa falta molt al club, al rem, en general.
Sí, és un factor important.
Molt bé. Llavors, vau tindre un total de 9 clubs vinguts d'arreu de Catalunya. En quins clubs vau comptar?
Va vindre Amposta, Tortosa, La Ràpita, Banyoles, Empòrium, Natros i Barcelona, Tarragona.
I si parlem de logística, claro, què comporta organitzar una jornada així?
Molta feina, perquè se té que organitzar tot molt bé perquè tothom estigui content i bé.
Molt bé. Llavors, vaig veure, he vist per Instagram, no, que també vau comptar amb els Mossos d'Esquadra i la Creu Roja, no, en el dispositiu de seguretat com a tal. Quin paper van tenir?
Bueno, la veritat que és molt positiu. Quan ja veus una regata organitzada d'este tipus en les entitats, estes pos... la visió és molt més acertada de cara a tindre la màxima seguretat possible i, bueno, els agraïm la feina que van fer perquè la veritat que va sortir tot redó i tot perfecte.
Llavors, com valoreu el nivell de les proves i el rendiment que van tindre les vostres remers i remeres a la prova com a tal?
Bueno, nosaltres en tema de promocions al final el club té d'impartir escola. Vale, hi ha regates importants on realment busques més tindre resultats i estes jo per a mi és més per a educar-los, per a saber com se t'hi ha de competir i tot això. Però de totes maneres sí que vam tindre alguns resultats en els alivinets, que són els que bueno, la base nostra, i la Inés Coig pues, va guanyant l'esquif i Josep Montesor va quedar tercer amb esquif, o sigui que molt bé, la veritat.
Molt bé, bueno, ja va bé de quan en quan, no? Sí. Tenir bons resultats. I, de fet, clar, hi havia diferents modalitats, no? Alevi, infantil, màster i diferents modalitats, també.
Sí. A veure, les promocions estan fetes per a això, perquè els crios puguen fer de dos a tres regates, que puguen remar-ho tot i que es garregen. Al final, aquestes regatetes per a ells es garrejar-se i remar en tot. Si poden, en tot.
Molt bé. I estem parlant de rem olímpic, en banc mòbil.
Sí.
Llavors, per als qui no ho coneguen, de què és diferència? Igual de... Entenc que si hi ha banc mòbil, també hi ha banc fix.
El banc fix està fet realment pues, més per remar a la mar, ¿vale? Són unes embarcacions una mica més amples, que és el que està fent el Chino Chano, ¿vale? El Chino Chano d'aquí del Tebre, sí. Rem en banc fix, i nosaltres és banc mòbil, que és el rem olímpic. Quina diferència hi ha? Ja t'ho diu. Banc mòbil, nosaltres anem assentats, el nostre carro se mou i impartix en fer una palada que consisteix a fer-la en tot el cos, tant en cames, encadenant el moviment del cos i acabant en els braços. Ells sí que tenen una petita flexió de cama, però molt, molt reduïda, i treballen molt més en la part superior del cos.
Vale, llavors que hi va una mica tot, no? Molt bé, molt bé. Maria José, van assistir-hi, no?, representants institucionals com va ser el delegat del govern, la directora de l'IDC, l'alcaldessa Teresa Solsona i també el regidor d'esports. Claro, això al final representa no suport per al club.
Sí. Des de l'Ajuntament pues, mos van ajudar en tot el que... policlínics, bueno, tot el que comporta la regata, i des de l'IDC pues, mos van proporcionar unes medalles que van ser per als alevins, unes medalles de fusta, i van donar als dos primers. Als tercers van donar un boli i un buf del club.
Molt bé. Pues bé, perfecte. Llavors, també sé, no?, que fa este cap de setmana, no l'altre, se va celebrar l'Open de Primavera Trial, no?, per a la selecció espanyola de rem olímpic. Com va anar?
Bé, la veritat que molt bé. És la regata, anem-ho a dir, més important de cara a poder entrar dins d'una selecció espanyola. I portàvem dos embarcacions juvenils i tres sub-23. Tres embarcacions sub-23, cinc en total. Dels quals, dels cinc bots, quatre van estar a la final A, que això és dir molt. I els dos que van fer medalla va ser el Sergi Olit en un 200 mixto en Aleix Rangel i la Noa Quinquilla, que va quedar tercera en juvenils, 100 cadet encara.
La Noa Quinquilla ja la coneixem, sí. Que ja va passar per aquí, ja el seu nom mos sona.
Sí, mos va sorprendre molt, la veritat, i bueno, al final van optar a entrar dins de les proves. La Noa se'n va este cap de setmana a Galícia a fer proves amb la selecció juvenil, i el cap de setmana passat va entrar Sergi Olit i Danilo Marquès per a poder provar les proves de l'equip sub-23, la veritat.
De la Federació Espanyola.
Sí, clar. Per intentar fer els vots per anar als europeus. Els sub-23 van a Polònia i els de Noa van a Alemanya aquest any.
Llavors, què representa, no?, tenir a remers i remeres al club, no?, que tenen aquest nivell i que competeixen a un nivell molt alt.
Són un referent de cara als crios de dins del club. Al final ells seran uns referents i ells també voldran anar pues, per ahí o aquells.
Teniu l'exemple a casa, vull dir, no cal mirar al fora, no?, que els xiquets ja els miren dins.
Totalment.
Molt bé. Llavors, quins són els pròxims reptes o competicions que teniu al calendari?
Este fin de setmana és la tercera jornada de la lligueta escolar de les Terres de l'Ebre, aquí a Sant Jaume, i després ja serà a l'abril que anirem a França. Anirem
molt
a Livorne,
bé.
Sí.
Molt bé.
Una internacional per primera vegada al Club Rem Delta.
Com ho heu dit això? Veurem, expliqueu-me. Sí, regata internacional?
Sí, per al Club Rem Delta. És la primera que, en tants anys que portem al club, o sigui, el club porta 14 o 15 anys treballant, i serà la primera vegada que sortim fora d'Espanya a competir.
Vale. Com a club, tots junts.
Sí.
On m'heu dit que aneu?
Liborne.
França. Llavors, bueno, tot preparat, clar, això també implica, no?, preparar, pues, si aneu en el transport que anéssiu, pares, pues, autoritzacions, no? Això comporta, és una gestió.
Sí.
Però, bueno, orgulloses, no?, en aquest sí, sentit.
Està molt bé.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Pues no res, lo pròxim, lo més proper no és lo dissabte este 28 de març, que està la tercera edició, jornada del Rems, dels esportius, jocs escolars de les Terres de l'Ebre, que per cert la segona no es va poder dur a terme pel temps.
Sí.
Però esta tercera dona bon temps o no?
Bueno, així.
Sí.
Estem mirant, a veure.
A veure si no s'ha de cancel·lar, perquè ja ho sabem com va tot, però bueno, de moment la primavera ja ha començat i esperem que vagi tot millor.
Que surt el solet i que faci bona hora. Ja.
Sí. Correcte. Pues no res, xiques, moltíssimes gràcies. Estarem pendents d'això que m'acabeu de dir. Molt important que com a club, no, aneu al primer internacional tots junts. Estarem pendents d'aquí des de Delta.cat. Moltíssimes gràcies, noies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Doncs, Marina, estarem pendents de les últimes novetats del Club de Rem Delta.
Seguirem pendents de tot això, com sempre fem en aquest programa. Moltes gràcies, Cel, una setmana més.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Avui passa pel Llops de Mar, un autèntic pescador de l'escala. Entrevistem en Lluís Sureda, pescador d'encerclament durant més de 40 anys, que ara ja fa un parell d'anys que ha penjat les xarxes.
Parlar dels curro a l'escala és parlar de tranyines, anxoves, sardines, cata i, sobretot, mar. Tota una generació de pescadors dedicats al peix blau que han passat gran part de la seva vida, si no totes, a mar entre xarxes. Avui, el nostre Llops de Mar el compartirem amb Lluís Sureda. Ell forma part d'aquell grup de pescadors ja jubilat, però que cada dia segueixen anant a port. No ho sabem si ve per enyorança, per curiositat, o directament perquè no es poden desenganxar del mar. Lluís, benvingut.
Hola, bona tarda.
D'aquestes que he dit, quina és?
Tot junt, eh? És tot junt. D'allà, encara que estigui jubilat, doncs mira, tenim les barques de casa i, esclar, hi vas allà a mirar, enyorant-se molta, de veritat. Això és... Encara em penso que vaig plegar massa aviat, me penso. Encara tinc ganes.
Quants anys fa que no...?
Ara fa 2 anys que no hi vaig.
Ara fa 2 anys. Dèiem el Sureda, no?, que era generació de llops de mar, de pescadors. Clar, jo no he posat exactament quina és la teva generació, però tu tens calculat quantes generacions sou les que heu sortit?
Sí, no, només... A veure, només... És des del meu avi.
Des del teu avi.
De l'avi Curro, el que era el Curro, doncs. Ell no treballava a la terra, però sense això ho he sentit a dir de l'àvia, perquè jo el meu avi no el vaig conèixer. I que tenia un oncle que tenia una barca i li va fer portar amb ell i llavors li va deixar amb ell, no? I llavors ell en els pares a nosaltres i nosaltres, jo de moment el fill.
Mhm. Perquè a tu t'hem d'imaginar ja de nen anant en barca amb la família?
El meu és bastant curiós. Jo vaig fer fins a Cou.
Mm.
El que era, doncs, el segon de batxiller d'ara, no? I, bueno, a mi el pare no, mai de la vida m'havia deixat acostar en el barco. Mai. No havia pujat mai en una barca. I, bueno, doncs, aquell estiu, clar, ja tenia 18 anys... Jo m'anava als estius a treballar el meu oncle amb els oncles Barragán a l'oficina, o anava, un estiu vaig estar amb la mare a la bugaderia, no? Però, bueno, anava fent aquestes coses. I aquell estiu vaig dir, hòstia, jo vull anar a pescar. Que no. I, bueno, doncs irem els oncles, com que tenia l'oncle Pere i l'oncle Jaume, que tots dos tenien barca. I ja que li vaig dir això, diu... Bueno, però va, vinga, rondinant, i m'hi va voler. Doncs, bueno, Vaig estar 3 mesos aquell estiu, però cada dia era calma, xitxa, calma, que no hi havia ni vent, ni res, ni res, res, però cada dia, vaig estar vomitant cada dia, 3 mesos.
Allò va ser la teràpia de xoc, a partir d'allà...
Sí, no ho sé. El que diuen que s'ha de portar, o sigui, això, Marc, jo ho veig, molta gent que ho ha provat, no? O t'entra, o... Si t'entra és per sempre, i si no...
Si no, d'allò.
És molt difícil.
Parlem d'aquell estiu. Quin any era allò, aquell estiu que m'estàs dient?
Allò era el 80-81.
80-81, clar.
81.
Aleshores, podríem dir que has estat...
Tenia 18 anys, jo.
Tu tenies 18 anys. Sí, i d'allà sí, n'han vingut sí. 40 més, pràcticament.
Sí, sí, esclar. Tinc 62, doncs 44.
44 anys. Això ja fa. Amar. Déu-n'hi-do. Clar... Fins a cert punt, la feina de pescador no està una mica idealitzada, però tothom, oi, que no sé què, que la gent de mar, etc.
Bueno, és idealitzada pels que no van en mar.
Pels que no van en mar, no? Sí, perquè d'aquestes sí. flors i violes suposo que ben no, poques.
Ja de tot. Vius de tot.
Vius de tot, no?
Vius de tot en mar. Èpoques bones que són molt, molt eufòriques, èpoques dolentes que ho cremaries tot... Èpoques normals, vull dir, però... Podria jo sempre dir que és el bo que té, no? Que té això d'anar en mar. Primer, que cada dia és una cosa diferent. No saps mai ni el que agafaràs, ni el temps que trobaràs, ni res. No és com això de venir aquí a l'oficina, anar a una oficina cada dia i ja saps el que tindràs i ja saps el que te toca avui i així. Allà és ja... Això, a part de que cada dia és diferent, és una sensació de llibertat. Jo a vegades explico, no que sempre, a vegades que sempre tens mals de caps, no?, i tota la punyeta, però quan tens molt de mal de caps, quan estàs més tranquil és quan ets a l'aigua. Ets en allà, si encara que estàs en allà navegant i a vegades tot sol, sense ningú al costat, obres el pont, treus el cap, sentes allò i te se'n va tot, no? Llavors que tornes a terra i tornes amb els mateixos mal de caps, no? Però que... Ja va així, no sé, és una cosa que... Per això ja t'he dit, t'ha d'entrar, si no t'entra, no hi ha pas maneres, eh? No, l'odiaràs més aviat.
I de tots aquests anys, Lluís, què creus que t'has endut de la teva feina? Què és el que t'omple o el que t'ha omplert més?
Ostres, jo, tot això que t'estic explicant, que ha sigut... Sempre un d'allòs, el sortir en mar. L'estar en terra és més complicat, eh? I ara més. Ara suposo que el nen s'hi troba. Quan està més bé és quan és en mar. Quan arriba en terra ja es convenen problemes. No, ara ja per la mateixa feina, no?
Clar,
ara, posat... la burocràcia és terrible, sí, sí. Que si inspeccions, que si això, que si l'altre, que ara aquest paper, que ara l'altre, que ara el tema de la gent, que si... vigilar que tothom tingui la revisió feta, que tothom estigui ben embarcat, etc. No? Ara és molt més complicat. Abans era molt, molt, molt més senzill.
Això ho penses, no? Que sort que no m'ha tocat viure sí. aquesta època més...
No, aquesta època, jo a vegades ho explico també, no? Dic, mira, quan vaig acabar el cou, jo tornaria a anar a pescar, eh? Però quan vaig acabar el cou, hagués fet la carrera de dret i tots aquests polítics i buròcrates que tenim que vinguin d'un amb un. Que vinguin d'un amb un, perquè hi ha el 90% de vegades que no tenen raó. Ah, que la llei diu, però la llei es pot estirar i arronsar moltes vegades. No, és més, les lleis aquestes, hi ha unes coses molt puntuals que no es poden fer, però n'hi ha moltes que són interpretatives dels mateixos inspectors, no?
I aquesta...
Esclar, no els pots discutir, no pots d'allò, a veure, que tots moments tens requeriments o multes directament, i que els has de... O els apagues, o els has de recórrer, o així, vull dir, clar... Això és un gran problema, però suposo que en terra també deu passar, que tot s'ha posat d'una manera que...
Els pagesos també tothom, diuen el mateix.
Que tothom hauria de ser advocat. Tothom hauria de ser advocat. Per poder anar i canviar les lleis i tot... Ara, si una persona vol arribar al final i canviar aquella normativa, què ha de fer? Gastar-se un dineral, perdre un piló d'hores i no sapia què ha de fer. I agafar un professional que de veritat ho vulgui fer i que d'això, no? Ja és complicat, és complicat.
I això de conviure amb els propis canvis de la pesca que hi ha hagut o que està havent-hi últimament. Suposo que això ho has anat veient, tu, no?
Sí,
com ha canviat tot plegat.
El sistema de pesca, no pensis que ha canviat. El sistema de pesca és curiós.
Ha canviat la tecnologia, també.
Sí, però és curiós que el mateix sistema que va utilitzar el primer que va fer anar a la trenyina, doncs ara es continua fent igual, l'única cosa que s'ha implementat la tecnologia.
Exacte.
Però és exactament el mateix. Si comencem pels llums, és tan senzill com el de llavors. A veure, hi havia un llibre que el varen escriure, que és, era sobre la pesca l'encesa, se deia, i era els principis de la pesca aquesta. No? Resulta que un dia va atracar, o sigui, va barrancar un barco per allà a Illa Plana, allà davant de Cadaqués, o de terra a Illa Plana, vaja. Allà, i era el vespre, i els habitants de Cadaqués varen anar a mirar a veure què passava i a veure si els ho podien ajudar, no? I anaven amb torxes, no? Amb torxes. Clar, bueno, van ajudar amb el que van poder, però algunes espavilats se'n van donar compte que el peix, amb les torxes, se posava...
Venia.
S'emplenava. Bueno, allà se li encén la llumeta i és com comença la pesca l'encesa. Penso, no te vull pas enganyar, però penso que era a principis del 1800, eh? No, era...
Parlant de dos segles, tres segles enrere.
Sí. Esclar, i a partir d'aquí, doncs varen començar. Primer varen començar a encendre torxes en mar, després varen començar amb parrilles i feien carbó, la llenya, vaja, amb llenya, encenien la llenya, amb parrilles, i feien llum, bueno, i llavors ja van evolucionant, no?, des com va arribar el butano, primer encara del butano hi havia el carbur.
El carbur, les llums de carbur.
Jo no he vist màquines, però no sé ben bé com funcionava. Els de propano, sí, doncs, que amb les camisetes i tot això, llavors van passar bombetes, i ara de les bombetes ja, que estan prohibides, ara les bombetes eren les bombetes incandescent, aquestes de rosca.
Sí, sí.
D'allòs, aquestes ja estan prohibides i hem de portar leds.
Leds, exacte.
I vés a saber demà passat què portarem, no? Però...
I el peix també ha canviat.
I el peix, esclar, evidentment, també ha canviat. Peix, sí, ens hem trobat des dels... Si era voltants... 2007, 2008 o per allà que va començar a canviar tot. L'anxova grossa va anar minvant, la sardina grossa també va anar minvant i va ser com va començar a que teníem peixos més petits, no? Més petits, més curts.
Ah, ara es parla de la mida, que no creix.
De mida comercial, però curts, no? Sempre s'havia viscut del peix gros, doncs, de l'anxova grossa i de la sardina grossa. Anava per la Saló, principalment. Llavors ja, esclar, amb aquests peixos més curts, ja s'ha treballat, i molt bé, però ha anat més per fresc.
Exacte.
Ha anat més per fresc.
Hi ha l'alatxa, no?, que també ens diuen que ha anat molt
més. Sí, l'alatxa és un peix que sempre havia sigut, però no havia valgut mai cèntims. No havia valgut mai cèntims. Ara fa 14 o 15 anys, o 20, posi 20, que em varen començar a agafar, cony, i valia alguna cosa, i va haver-hi temporades que valia molt. I ara hi ha èpoques de l'any que també val, però ara, per exemple, l'any passat, aquest temps, valia cèntims, i ara no val. La mateixa època, doncs ara no val, no? I és un peix que té menys... O sigui... té menys estabilitat que la sardina o l'anxova, doncs, amb el preu.
I aquests canvis, a què els aixaques, tu? A coses que els propis pescadors no heu acabat de fer tot bé? A canvis més grossos que no podeu controlar?
No, home, jo suposo dir... per el que diuen els biòlegs, més aviat els francesos, que ho han estudiat amb més ganes o han tingut més mitjans per estudiar-ho, ara aquí ha costat que s'hi afegissin en aquesta teoria d'ells, es veu que el plàncton del Mediterrà ha canviat, ha mutat, ha fet una mutació, diuen, no, això no ho saben segur, que ha mutat és segur, però l'estan aixecant en aquesta pujada de temperatura que hi ha hagut, no? I llavors aquest plàncton no porta tant de nutrients.
Exacte, i no engreixa tant el peix.
I no engreixa tant. I com que els principals menjadors de plàncton són les sardines i les anxoves, o sigui, els petits pelàgics, no? A part de tots els altres peixos, però aquests viuen exclusivament del plàncton, doncs aleshores diu que els ha costat més de créixer. Perquè al final deien que era, saps, que era la sobrepesca, que era la sobrepesca, que era la sobrepesca. Doncs clar, vam veure que una sardina que de les grosses que hi ha ara, doncs, que és petita comparat amb abans, no? Imagina't, doncs ara una grossa fa 18 centímetres, ara, una grossa, sí, 18 centímetres, ja dic bé, uns 18 centímetres, i abans en feia 25, no? Uh-huh. Però aquesta de 18 i aquella de 25 tenen la mateixa edat. M'entens?
Sí, 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 no?
I la que fa 12 centímetres té la mateixa edat que abans en feia 16. No, això, al final ho hem vist, dic, cony, aquí el que passa és que els peixos no creixen, diuen ja els biòlegs. És quan els d'aquí ja s'han assimilat amb la teoria francesa.
Exacte.
Llavors jo dic, no sé, si és com allò, no? Diuen els espanyols que no creixien després de la postguerra. I va haver-hi una època de molt i molt i molt i molt de peix, que se va agafar molt i molt i molt i molt de peix, i ara potser hi ha hagut una guerra i ara d'allòs, no? Uh-huh. I ara, doncs, els que venen, doncs, no creixen tant. Llavors hem d'esperar un parell de generacions més perquè
es torni a recuperar.
Perquè es torni a recuperar. I, de fet, de 4 o 5 anys cap aquí, es va veient, però molt i molt i molt i molt i molt i molt a poc a poc. Però cada any veiem un pensament més gros, no? Vull dir, de fet, hem apujat la talla, que es contradiu amb el que ens deien, perquè si llavors una sardina era fèrtil als 11 centímetres, ara, com que no creix tant, és fèrtil a 9 centímetres, i nosaltres ja l'hem posat a 12.
Exacte.
Entonces, a veure, per teoria biològica o així, l'hauríem de poder agafar, doncs, una mica més petit, no? Mm-hmm.
Però li doneu aquest marge.
Sí, sí, sí. Havíem començat, quan era 11, ja havíem tingut problemes, i ara en 12 ja no en tenim, uh-huh. Saps? Problemes, vull dir, perquè a vegades tenia la mida o no tenia la mida o el d'així, i ara en 12, doncs, ostres, sembla que cada vegada tenim menys problemes perquè té més mida, saps? Més, vull dir que...
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Parlàvem ara del relleu, podríem dir, biològic, no? O de l'evolució biològica del mateix peix. En quant al relleu, un altre dels temes que sempre toquem,
sí, sempre,
generacional de pescadors, m'has comentat que el teu fill ara continua anant a mar. Com ho veus tu des de pare i des de...
No, jo de pare ho veig molt bé. Jo sempre vaig dir, ell va... Volia fer mecànic naval, d'allò, es va anar a l'Ametlla... I no se n'acabava d'en sortir, però es va treure els títols que convenien per venir aquí, va venir aquí ja amb 16 anys, va venir. Que llavors encara, quan ell va anar allà, hi va anar-hi 14 anys, allà, a l'Ametlla. I a 16 anys, doncs mira, ja va dir que volia anar a treballar, i jo sempre ho deia, si no pot estudiar, abans que se'n vagi amb una altra banda, que vingui cap a casa. I la veritat que ha anat molt bé, no?, perquè teníem una barqueta i d'això és com va venir ell, quan ja ens començàvem a barallar, que ell ja es pensava que en sabia i ja me discutia coses d'allò, vàrem dir, amb la seva mare, vàrem dir, va, ens aliem la manta al cap i fem una altra barca, perquè ell vagi amb una i jo vaig a l'altra.
Es va independitzar,
si no,
mare.
Perquè si no ens matarem, saps?
Això són dues feines, independitzar-se a casa i independitzar-se
sí,
a mar.
Sí, saps? Bueno... Però, bueno, mira, passat penses i treballs, però, mm-hmm. Bueno, però no, com més va, més bé, ja hem passat. Ja l'hem acabat de pagar i així, i mira, i anem fent.
Lluís, xerrat una estona, passat, present i futur, en podríem dir, fins on hem arribat ara. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
No vols parlar de les tonyines?
Parlem de les tonyines. Aviam, parlem de les tonyines, si vols.
Sí, parlem de les tonyines, que tu ja sé que ets una mica...
No.
Estàs una mica a favor amb els...
Jo no estic una mica a favor. Sí. Clar, ara el problema el teniu amb les tonyines, segons
jo. Sí, molt gros.
Molt gros.
Més de tot el que us pugueu pensar. A veure, jo dic que he anat 42 anys en mar... Sí, algú deu haver vist. Uh-huh. Però el que he vist aquests últims anys no ho havia vist ningú. Ni els més antics d'allòs, el que està passant amb les tonyines, ningú havia vist, que n'hi ha tantes i tantes i tantes i tantes i tantes. Diuen, vaig llegir l'altre dia, perquè no expliquen res, aquests. Uh-huh. No expliquen res, diu, que gràcies a les mesures que han pres, diu, s'ha recuperat un 19%. La mare de Déu. Si ho estudiessin de veritat, es posarien les mans al cap. És que passarà una cosa, que aquests peixos, a part d'espantar-se del peix, trencant-se les xerxes i així, van menjant sardina i anxova.
Però si van creixent, senyal que tenen per menjar. Si no, la xarxa
Exacte.
Tròfica no...
Què passarà? No, què passarà? Que no et preocupis. Ja l'acabaran. Uh-huh. Ja l'acabaran. No és que l'acabin tot, ni molt menys, però, cony, són tants i tindran poc peix. I què faran? Agafaran i s'aniran a una altra banda. També les tonyines no són pas tontes. És que acabaran amb el peix i s'aniran ells. I aquests peixos estan menjant de tot, eh? S'estan fotent els calamans, les sèpies, les orades, els llobarros, els francesos, que els estudio més, com ja t'he dit, els hi han trobat hasta cria de tonyina. Hasta cria de tonyina els hi han trobat a l'estómac, del voraços que són. Uh-huh. Clar, és que no tenen depredadors aquí al Mediterrà. Aquí no hi ha orques, no hi ha taurons, ningú els ataca. Clar, és una cosa que poder haurien de rumiar-ho més, això. Si això
cúpus, només... no? O permetre començar a ampliar cupos i ampliar...
Exacte, que aquí d'allò, que aquests dies estan mirant vídeos italians, els italians estan queixant de lo mateix. Diu, uh-huh. Clar, diu, és que aquí si volem menjar tonyina, l'hem de menjar de per tot menys d'aquí de la costa italiana. Ah, diu, uh-huh. Tots els restaurants i tots els súpers estan plens de tonyina, però no n'hi ha cap d'italiana, deien, no? Aquí ens passa el mateix. Un peix que és una riquesa, perquè és una riquesa, i està per fer l'equiparança en terra, està passant el mateix. Varen protegir els ports senglars i va ser un desgavell. Doncs aquí està, però multiplicat per mil. Perquè penseu que la sardina se reprodueix molt. És que la tonyina és igual, té el mateix sistema reproductor que la sardina. Si la sardina deixa anar un millor d'ous, la tonyina deixa anar un millor d'ous. Uh-huh. Imagineu-vos-ho, però la sardina tothom l'ataca. Tots els peixos ataquen la sardina i l'anxova, sobretot quan són alevins. Però la tonyina no l'ataca ningú. Ojo, eh? Uh-huh.
Doncs aviam quina pot ser la solució, si més no, la gestió d'aquest tema
per part de... Pensa, aquesta és l'altra, que d'allòs... Que...
Tornem a les administracions, eh?
Sí, sempre. Però que estem això, nosaltres no podem vendre cap, hem proposat de portar-los en terra i que els avenem i vagin per beneficència. Uh-huh. Per una orella els hi va sortir. O sigui, que són... Tonyines mortes que agafem, que n'agafem moltes, mortes, perquè nosaltres... Les que són vives és les que te fan forats. Les que agafem són les que s'emboliquen. I llavors te pugen amb el peix mortes i allò, i així. O sigui, els atires mortes. Uh-huh. Bueno, això, esclar... Jo dic, hòstia, que sóc pescador, que no sóc pas... No vaig pas a robar. Són accidentals, no en volem veure ni una, són accidentals. Uh-huh. Però no ho entenen. I això del 19% és molta mentida. Si no n'hi ha 30 vegades més que no hi havia el dia que varen dir que paraven, és... Bueno, si això doncs... és un tema monogràfic a part.
Oh, i tant, que és un tema monogràfic. De totes maneres, és un dels altres dels aspectes a canviar, uns altres dels canvis aquests que parlàvem abans també de tot plegat. I com també la pesca va canviant, evidentment, amb el temps, perquè l'entorn també evoluciona. Moltes gràcies per ser-hi, per donar-nos aquesta perspectiva del canvi, de les coses que passen, de la teva experiència i tot plegat. I moltes gràcies per ser-hi aquí, Llop de Mar.
Vale, igualment. Vinga.
i el cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida...
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Rat de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No ho marxeu, quedeu-vos, us esperem a aquesta segona hora. Fins ara. La sal siguin el fall.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 5 notícies. Alternativa per l'Escala demana una solució pel càmping Lacus, un espai on hi viuen de manera...